Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Forta pujada dels casos de grip a Catalunya. En una setmana hi ha hagut un increment del 66% d'infeccions i el nivell de transmissió passa a ser moderat. Estem, doncs, en fase ascendent de la grip, sense que encara s'hagi arribat al pic de casos. La Covid es manté estable en nivell de transmissió baix. Ja són 95 els morts i 130 els ferits en el terratrèmol de magnitud 6,8 del Tibet. El fort sisme ha afectat el comtat de Tingri i en especial la ciutat de Shigatse. I s'ha notat també al Nepal i a l'Índia. A més de la forta tremolor, s'han registrat mig centenar de rèpliques, la majoria, però, no han arribat a magnitud 3. Keir Starmer i Emmanuel Macron carreguen contra Elon Musk per la seva ingerència en assumptes europeus. El primer ministre britànic acusa el propietari d'X d'escampar mentides i desinformació i el president francès diu que el magnat lidera una internacional de reaccionaris. Síria reprèn els vols internacionals a l'aeroport de Damasc per primer cop des de la caiguda de Bashar al-Assad fa un mes. Un avió de la companyia nacional Syrian Airlines s'ha enlairat cap als Emirats Àrabs. El PSOE presenta una denúncia contra Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L'acusa de revelació de secrets i demana que s'investigui si va obtenir de la policia diverses dades sobre periodistes per filtrar-les a mitjans de comunicació. Els jutges especialitzats en violència contra les dones avisen que amb la nova llei d'eficiència jurídica es doblarà el nombre de casos que hauran de resoldre i que, a més de col·lapsar-se, perdran l'especialització. A partir del setembre hauran d'assumir tot tipus de violència, no només la de l'àmbit de la parella i l'exparella com fins ara. Tamara García de la Calle substituirà al capdavant de la Direcció dels Bombers de la Generalitat, Joan Delort, l'alcàrrec més veterà del Departament d'Interior, que jubila. Amb el nomenament de la Calle, Delort tanca una etapa de més de 20 anys al Departament d'Interior, on ha rebut la confiança de governs de tots els colors polítics. El Gran Teatre del Liceu estudia les mesures a prendre per evitar una situació com la que s'ha viscut aquests dies en els concerts de l'anomenada Hollywood Symphony Orchestra. Hi ha d'haver un nou concert l'11 de gener a l'Auditori i aquest espai avalua ara la qüestió. La promotora dels concerts continua sense donar cap explicació. Els esports.
El Barça ha demanat al Consell Superior d'Esports mesures cautelaríssimes perquè els seus jugadors, Dani Olmo i Pau Víctor, puguin ser inscrits per jugar a la Supercopa que comença demà a l'Aràbia Saudita. Mentrestant, els socis del Barça, Jordi Ferrer i Marc Cornet, han decidit finalment que no presentaran cap moció de censura contra l'actual directiva. El Dakar Lategan es manté líder en cotxes amb una etapa que ha guanyat variava. Montleón ha perdut 6 minuts, Mena 16 i Oliveras 21. En moto, segona victòria seguida per Edgar Canet en categoria Rally 2. El de la Garriga es manté líder.
I el temps, baixa la temperatura màxima respecte d'ahir, amb sol, alguns intervals de núvols i vent que gira al sud-oest amb algun cop moderat. Els núvols seran més abundants amb el pas de les hores al Pirineu Occidental. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les festes de Nadal ens deixen un còctel de virus que ha fet pujar de manera contundent els casos de grip a Catalunya. No estem en la fase més alta d'infeccions, que probablement arribarà els pròxims dies després d'aquest període de celebracions i trobades entre familiars i amics. Però la pujada ja és del 66%, si mirem les xifres de la setmana anterior. En el perfil dels pacients ja hi trobem ara persones de menys de 60 anys i infants. Avui és un dimarts de criatures a casa, preparant la tornada a l'escola a partir de demà, dia de festa per jugar, en principi, amb el que els Reis els han portat, dia de canvi de regals a les botigues i d'inici de les rebaixes d'hivern. Els comerciants tenen bones perspectives de com anirà aquesta campanya, tot i que ja adverteixen que no hi haurà descomptes tan grans com altres anys, perquè aquest període de Nadal ja han venut molts productes. Dimarts 7 de gener, que a priori no hauria de ser el dia de desar tota la decoració de Nadal, La tradició diu que s'ha d'esperar fins a la Candelera al febrer, però el cert és que ja hem vist arbres desvestits de boles i deixats en alguns dels 226 punts de recollida d'avets que hi ha instal·lats, per exemple, a la ciutat de Barcelona. De fet, ahir a la tarda mateix ja hi havia alguns arbres dels que volen tornar a la rutina tan aviat com sigui possible i gran part de l'enllumenat nadalenc apagat a Barcelona, tot i ser la Diada de Reis. També anirem durant el programa al Pla d'Urgell, on el Consell Comarcal ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials per convèncer els propietaris dels 1.700 habitatges buits que tenen, els que hi ha a la comarca, perquè prenguin la decisió de posar-los a lloguer. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Pujada forta dels casos de grip a Catalunya. L'última setmana el nivell de transmissió passa a ser moderat i previsiblement els casos continuaran pujant els pròxims dies fins a arribar al pic d'aquí dues o tres setmanes, ens asseguren. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és aquest augment?
Doncs, segons dades del Departament de Salut, hem passat de 7.400 casos fa una setmana a 12.400 en només 7 dies. Això suposa que les infeccions per grip han augmentat un 66%. Des del govern, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que són xifres normals per l'època i que no cal, de moment, mesures extraordinàries.
De moment no es preveuen mesures doncs, extraordinàries. Es preveu, efectivament, que el pic es pugui produir en unes dues, tres setmanes. Les dades que des de la conselleria, des del departament, es tenen en aquest moment és que no estem en una situació pitjor altres anys en aquests mateixos moments.
El doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a Catalunya Informació que els casos d'aquesta última setmana ja són de persones de menys de 60 anys i infants, i on es nota més la pressió assistencial és als centres d'atenció primària. I afegeix que els quadres clínics que hi arriben són els habituals per l'època de la grip.
Febre alta, malestar general i dolor doncs, a tot el cos. Allò que el pacient que et diu que té una grip, no? Que és el quadre clàssic de grip, que és el que estem veient ara. Ja estem veient desplaçament de refredat, per tant, avui, a la consulta d'avui, estem veient més persones que venen amb quadre combatiu en grip i no tant amb refredat, i per tant, doncs, anem al pic alt en aquestes properes setmanes. Per tant, estem ja enfadadíssims.
La grip B és la dominant seguida de la grip A i sembla que aquests virus són molt semblants als de l'any anterior i, per tant, les vacunes antigripals que s'han posat a la tardor seran efectives. Tot i això, es recomana l'ús de la mascareta si tenim símptomes i rentar-nos les mans sovint.
El govern de la Generalitat i les càmeres de comerç de Tarragona i l'Ebre volen impulsar l'aeroport de Reus aquest any 2025. S'intenta començar Vueling perquè porti més vols a Reus i també s'intentarà captar vols de càrrega per augmentar l'activitat de les instal·lacions a l'hivern. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per on passaria exactament aquest impuls?
Mira, segons ens ha explicat el secretari de Mobilitat del govern, Manel Nadal, Reus té potencial per créixer com a conseqüència del desviament de vols de baix cost que l'aeroport de Barcelona no podrà assumir molt probablement d'aquí a pocs mesos. Al mateix temps, s'estan mantenint converses amb la companyia Vueling perquè ampliï les destinacions des de Reus en una aposta que, diu, estaria vinculada sobretot al turisme i a PortAventura.
Hi estem parlant, eh? Però per Vueling, el cas de Reus és un cas extraordinari. És a dir, Vueling no vola, diguem, aeroports que no siguin de capitals, eh? I, per tant, el cas de Reus és perquè té, repeteixo, aquest sentit diferencial de PortAventura. Però nosaltres estem intentant que Vueling ho estudiï si hi ha possibilitat d'algun vol més, diguem, de tipus comercial.
Paral·lelament, les cambres de comerç han demanat la creació d'un pla estratègic que passaria per reprendre els vols de càrrega que fa uns anys van tenir rellevància i també els vols de negocis, com explica el president de la Cambra de Reus, Mario Besora.
No podem tindre un aeroport de primer nivell parat quasi des de novembre a abril. La idea nostra era recuperar el trànsit de mercaderies i intentar potser també portar viatgers de negocis, potser a una o dues destinacions, digue-li Frankfurt o digue-li Londres, perquè tenim ja dintre del territori moltes multinacionals i hem de veure si realment això ho podem fer funcionar, no?
La Cambra de Comerç de Reus espera que la Diputació i la Generalitat s'impliquin en aquesta aposta que pretén augmentar els moviments de l'aeroport, sobretot fora de temporada turística en els pròxims 5 anys. Pel que fa als vols previstos per aquest any, l'aeroport de Reus ja comença a tenir algunes novetats que s'afegeixen a les rutes que hi havia fins ara. Jet2 i EasyJet, per exemple, estrenaran connexions amb Londres-Luton, Liverpool, Belfast, Glasgow i Londres-Southend.
Gràcies, Manel. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Hi ha força activitat aquest matí a les zones i als centres comercials el primer dia de les tradicionals rebaixes d'hivern, tot i que durant aquest Nadal grans establiments i cadenes ja han fet descomptes. Els venedors avisen que les rebaixes no seran tan llamineres com altres anys perquè els queda poc estoc, ens diuen, després de les festes, i els clients busquen els productes que no van comprar dies enrere per fer-ho ara, evidentment, a preus més baixos. Sàpiguem quin és l'ambient. Avui hem anat al centre comercial Illa Diagonal, a Barcelona, amb la Mireia Salà.
Bon dia. Animació a l'Illa Diagonal. Hi ha molta gent que passeja i aprofita per veure què troba rebaixat, tot i que aquests clients, de moment, no han tingut sort.
Sí, estem buscant, però no trobo gaire cosa, no? Especial, no. Mirant, a ver si alguna cosa interesa.
Como estoy muy cerquita de la Illa, digo, voy a ver qué han puesto, pero sí... Me gustan las rebajas, la verdad. Lo que me ha gustado justamente no estaba rebajado. Es nueva temporada.
En canvi, algunes clientes venen ja amb la idea concreta del que estan buscant.
Como estoy muy cerquita de la Illa, digo, voy a ver qué han puesto, pero sí... Me gustan las rebajas, la verdad. Lo que me ha gustado justamente no estaba rebajado. Es nueva temporada. Siempre me pasa, pero encontraré.
Participo en las rebaixes. He trobat algo que buscava feia temps i ho he trobat més amb descompte.
També hem vist bastantes famílies que busquen oportunitats per als seus fills.
Pues sí, hem vingut de rebaixa. Sabates,
un anorac pel nen, roba pel nen, sabates, abric i riu una mica... L'armari. Acabem d'arribar tot just ara.
Avui també hi ha força gent que ve a canviar els regals de Reis que no han estat prou encertats en les talles.
De fet, he vingut a canviar algunes coses que els Reis havien equivocat. Talles i, bueno, també alguns llibres repetits i per fer canvis.
Avui és la data tradicional d'inici de rebaixes, però, de fet, alguns grans establiments i franquícies ja fa dies que ofereixen descomptes. Tot i això, tant el petit comerç com els centres comercials creuen que la facturació serà bona.
El govern ha anomenat Tamara García de la Calle directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis. Substitueix Joan Delort, al capdavant de la Direcció dels Bombers de la Generalitat, que jubila. Amb el nomen de García de la Calle, Joan Delort tancarà una etapa de més de 20 anys, ocupant diferents càrrecs de responsabilitat al Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Quin és el perfil d'aquesta nova directora dels Bombers?
Doncs mira, és nascuda l'any 1977. García de la Calle és de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. És psicòloga social i amb l'executiu de Pere Aragonès va ser nomenada secretària general del Departament d'Interior. Abans havia estat directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l'Escola dels Mossos, coneguda popularment, i cap de gabinet tècnic del Departament de Justícia. Joan Delort ha rebut la confiança de governs de tots els colors polítics. Des del Jordi Pujol fins a l'actual president Salvador Illa. També va ser gerent de Seguretat i Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcalde Xavier Trias. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, li ha dedicat aquestes paraules a la roda de premsa posterior als acords de govern del Consell Executiu.
De moment no es preveuen mesures extraordinàries. Es preveu efectivament que el pic es pugui produir en unes 2-3 setmanes. Les dades que des de la conselleria, des del departament, es tenen en aquest moment és que no estem en una situació pitjor altres anys en aquests mateixos moments.
Aquí feia referència a la consellera portaveu...
La situació de la grip.
El que ha fet és un reconeixement. Tamara García de la Calle és persona de confiança de Delort i li pren el relleu. Els que la coneixen la defineixen com una persona pròxima, amb una alta capacitat de treball. Sobre la taula, el repte de bastir una nova llei dels bombers amb un nou model, l'actual és del 1994. Altres temes com la crisi dels equips de respiració autònoma dels bombers o els voluntaris bombers queden encarrilats per Delort, però no del tot solucionats.
Més coses. Investiguen la mort d'un home ahir a la mitjanit a Figueres, que s'havia enfilat a una torre elèctrica de mitja tensió. Fèlix Martín, se sap què hi feia?
Hola, Marta. Sí, sospiten que volia robar fil de coure del cablejat elèctric. Va passar ahir, cap a 11:45 de la nit, quan es va enfilar a un pal d'electricitat al carrer Vilatenim de Figueres. Va rebre una descàrrega i va caure des d'una alçada de 8 metres. Un testimoni va alertar la policia i el servei d'emergències. Els metges, quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo, però va morir. Tenia 45 anys. Aquest home vivia al mateix barri de la marca de l'Am de Figueres. I els Mossos, lògicament, han obert una investigació.
Hem arribat en punt a 1:45 del migdia. Doncs aquesta hora el que fem és interessar-nos per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, amb un parell de punts conflictius, hi ha retencions a l'autovia A2 des de Santa Coloma de Cervelló fins a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. I és que en aquest tram hi ha hagut primer un camió avariat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que talla el carril de la dreta, i més endavant a Sant Joan d'Espí hi ha hagut una topada entre tres camions que han ocupat el carril de l'esquerra, els dos carrils de l'esquerra. Ara ja fa estona que els han retirat el carril dret, però encara provoquen aquestes retencions que són cada cop més intermitents. També veiem aturades a l'autovia pista AP7, al Nus del Papiol, en sentit nord, en direcció Girona. Compte perquè hi ha alguna possible incidència en aquesta zona que està afectant també l'autopista B23, al Papiol, en sentit nord, en direcció a l'enllaç amb l'AP7. I també petites aturades a la Ronda Litoral de Barcelona, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, en direcció al Nus de la Trinitat, i també de Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Més informació al punt de les dues.
I ho complementem amb el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb l'Enric Agut.
El dia arrencat avui més fred. De fet, les màximes també es quedaran més curtes. No s'assoliran les xifres d'ahir de 20 graus o 21 en alguns punts de les comarques de Girona. Avui el vent és del nord i es preveu que sigui un dia tranquil. Ha començat amb algunes boires a la conca de Tremp, també cap a la conca del Segre, d'altres punts del nord de la depressió central, boira que es manté, però pensem que s'aixecarà. A la tarda arribaran alguns núvols alts i prims que seran més abundants amb el pas de les hores a Ponent i al Pirineu de Lleida. I cap allà a les 9:10 podria caure alguna precipitació cap a l'Aran i l'Alt Pirineu amb una cota que aniria pujant cap als 2.000 metres. Demà entrarà vent del sud i es preveu que la temperatura pugi, sobretot cap a comarques de Girona de dia, amb algunes màximes que podrien estar al voltant dels 20 graus.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquesta tarda, govern, entitats municipalistes i empreses de telefonia i telecomunicacions es reuneixen per abordar els problemes de connexió i les avaries que hi ha en algunes zones del país. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha decidit citar les companyies després dels últims episodis que han deixat sense servei diverses comarques pirinenques o, per exemple, el municipi de Gósol durant, precisament, aquests dies de festes. Jordi Canal.
Sí, aquest poble de la comarca del Berguedà va estar 4 dies sense telèfon ni internet, coincidint amb el canvi d'any. La caiguda d'un arbre sobre un cable va provocar la 15a incidència del 2024 a la població, segons l'alcalde Rafael López. A banda dels maldecaps que suposa per als veïns, López lamenta el perjudici que provoca els negocis locals que s'han quedat sense connexió en èpoques de més afluència de visitants, com els caps de setmana, els ponts de Tots Sants o la Puríssima, o ara per Cap d'Any.
Les cases i negocis del poble depenen de la telefonia mòbil en la seva totalitat. Vull dir, no tenim una alternativa. Hi ha unes poques cases que tenen accés a fibra, perquè aquí arriba la fibra, però no s'ha pogut fer un desplegament encara correcte, perquè no hi ha cap empresa que tingui prou potència com per poder-ho fer a nivell de fer obra civil pel poble per poder passar el cable. Per tant, la majoria depèn de la telefonia mòbil.
Negocis com el Bar Granja Cal Paraire es van trobar que no podien rebre trucades per atendre reserves, que no podien cobrar amb targeta bancària o que van haver de fiar algunes consumicions que no han cobrat. La Mercè Macian és la propietària.
Diríem que si tu ja els deies abans perquè ja els sabies, doncs, bueno, havien de marxar. Hi havia els que, per exemple, tu no sabies aquell moment que no hi havia cobertura, que menjaven i quan era el moment de pagar no hi ha cobertura. Bueno, et feien provar 4 o 5 targetes i ja deien, bueno, esperem un visum, vale. Aquest del visum és que tampoc tenim cobertura nosaltres, no? És que jo és el que estic dient, que no hi ha cobertura, tampoc ho podeu fer. Quan estem en un lloc que hi ha cobertura, us hi fem. Doncs de 4, poder un pagaven, nosaltres ni pagaven.
A banda de Gósol, hi va haver una altra incidència que va deixar sense servei els municipis de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà els dies 29 i 30 de desembre, després que una màquina tallés un cable de fibra òptica en una finca agrícola de Talarn. L'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, assegura que per coses com aquestes se senten abandonats.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades.
El govern assegura que la reunió d'aquesta tarda amb les companyies ha de servir precisament per garantir un servei equitatiu arreu del territori per establir un calendari de treball que solucioni aquestes situacions.
El govern de Salvador Illa hauria d'indemnitzar amb un màxim de 50 milions d'euros els promotors del macrocasino del Hard Rock si s'aturés el projecte. Ho diu un informe jurídic del Gabinet de la Generalitat encarregat per l'anterior executiu de Pere Aragonès i que avui publica el diari El País. Anem al Parlament de Catalunya, Jordi Corbalán.
En cas que no s'aprovés el pla urbanístic o que el govern revoqués la llicència pel macrocasino, l'informe estima que els inversors podrien reclamar entre 37 i 50 milions d'euros a l'administració. El govern del PSC és partidari de continuar tramitant el projecte, tot i que, si no hi ha cap sorpresa, el ple del Parlament aprovarà a finals de mes la llei impulsada pels Comuns i Esquerra que acaba amb els beneficis fiscals del sector del joc. De fet, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat en una entrevista a TV3 que ja han comunicat els canvis als promotors del Hard Rock i que per ara no es fan enrere amb el projecte. Per tant, pel govern no és el moment de parlar de possibles indemnitzacions.
M'agrada una cosa darrere l'altra. En aquests moments no estem aquí, ens hem reunit amb els inversors. Ells, de moment, no ens han dit que aturin aquesta proposta, aquest projecte d'inversió. Per tant, nosaltres, de moment, doncs, continuem amb el camí, complint els acords, però sense treballar com a mínim o posar-nos en aquest escenari.
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, creu que amb la fi dels beneficis fiscals el macrocasino del Camp de Tarragona és inviable i que no caldrà indemnitzar els promotors.
Nosaltres sempre hem defensat, i així ho creiem, que la via de la modificació de la fiscalitat és la més clara i la més directa per acabar amb el projecte sense que hi hagi cap tipus de compensació econòmica.
El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la llei per acabar amb els beneficis fiscals dels casinos que van aprovar el 2014 el govern d'Artur Mas i el PSC. Junts va demanar-ne el dictamen i ara el Parlament ja té llum verda per aprovar els canvis en la fiscalitat del joc.
Gràcies, Jordi. El Pla d'Urgell es calcula que hi ha uns 1.500 habitatges buits, el 17% del total, i ara el Consell Comarcal ha posat en marxa una campanya per intentar convèncer els propietaris que els posin de lloguer. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Una campanya que té com a lema les cases són per viure-hi i que s'ha començat a difondre ja a les xarxes socials.
Sí, amb vídeos que combinen la ironia amb missatges que apel·len directament a la consciència dels qui tenen habitatges desocupats, per exemple aquest.
També hi ha qui té cases i no necessita ni les cases ni els diners. I allà s'estan buides. Per què?
Vendre fa pobre.
Però les cases buides no fan poble.
El que es pretén és que cali la idea que un pis buit és una despesa i, a més, posa traves al repoblament dels municipis. Així ho resumeix el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
El més important és que les cases també han de tindre una funció social i no pot ser que tinguem gent del territori que ha de marxar perquè no troba habitatge i, per l'altra banda, tinguem tot aquest volum d'habitatges buits que estan perdent aquest valor patrimonial, aquest comporten despeses, etcètera, etcètera.
La campanya inclou assessorament personalitzat per a propietaris i llogaters i estarà activa fins al 20 de març. De fet, és la segona fase d'una estratègia de difusió que va començar fa un any i que va aconseguir la cessió per a lloguer de 19 habitatges durant el 2024 a través de la Borsa del Consell.
Passar de gestionar una casa a gestionar-ne 19, per nosaltres ja és un èxit i com a mínim voldríem repetir aquestes dades. Sabem que serà complicat, però, bueno, treballarem per això.
El Consell Comarcal del Pla d'Urgell té aquesta línia d'actuació interna, però també ha fet arribar una reivindicació al govern de la Generalitat arran de l'anunci del president Salvador Illa de fer 50.000 habitatges nous fins al 2030. Ho celebren, però creuen que la forma més ràpida d'ampliar el parc públic de pisos és acabar els edificis que van quedar a mig construir durant la crisi immobiliària del 2008.
Per altra banda, tenim tots aquests edificis per acabar, que són propietats, la majoria públics, de la Sareb, i si no són de la Sareb, són dels bancs que van rescatar amb diners públics, vale? I que la majoria estan acabats com a mínim al 70%. Vull dir que si ataquéssim per aquí, abans d'un any ja tindríem gent, famílies vivint en aquestes cases.
La petició l'han fet formalment per carta.
La zona de baixes emissions de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental, ha començat a funcionar a ple rendiment aquest 2025, és a dir, que ja es posen multes als infractors. Tot i això, és la primera ciutat de l'àrea de Barcelona que ha aprovat una moratòria de 3 anys per als veïns. Anem a Cerdanyola. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
A quines condicions s'han de complir per beneficiar-se d'aquesta moratòria?
Doncs han de ser persones empadronades a Cerdanyola del Vallès i que tinguin els vehicles censats també al municipi. L'equip de govern pren la decisió després que va posar en marxa una oficina per atendre consultes i escoltar els problemes dels ciutadans en aquest àmbit. Conxi Martínez és la regidora de mobilitat de Cerdanyola del Vallès.
En aquesta oficina vam rebre tots els ciutadans, vam fer una comunicació directa i personal amb els ciutadans que ens ha permès una comunicació clara, una escolta activa i una recerca de solucions. L'oficina ha tramitat moltíssimes sol·licituds d'excepcions i autoritzacions.
Un cop estudiada la situació, amb tota la informació que havien recollit a l'oficina, van decidir la moratòria.
No deixar ningú enrere i donar un període als nostres residents sense a Cerdanyola, un període de 3 anys per coincidir també amb la millora del transport urbà i interurbà, on puguin adaptar-se. Els nostres residents i censats a Cerdanyola i tenen el vehicle censat a Cerdanyola tenen una miqueta més de temps per adequar-se a la situació.
Per tant, a Cerdanyola, des del dia 2, dijous passat, la zona de baixes emissions funciona completament. De dilluns a divendres, entre les 7 del matí i les 8 del vespre. L'àrea comprèn el nucli urbà i Bellaterra, tot i que hi ha vies principals, com ara la carretera nacional 150, l'Avinguda Canaletes o la Ronda Serra Parera, que no estan afectades.
Gràcies, Marta. I avui fa un any que un tràiler es va encastar contra el radar de tram que hi havia a l'autovia 2 entre Vilagrassa i Tàrrega, a l'Urgell, en un accident espectacular que va fer caure l'estructura metàl·lica on hi havia les tanques. Doncs a dia d'avui, un any després, encara no funciona. El Servei Català de Trànsit preveu reposar-lo aquest 2025, però la data no s'ha concretat. Pere Joan Álvarez, estem parlant de destrosses valorades en 300.000 euros.
Uns diners que el govern vol recuperar a través d'una petició de danys i perjudicis. Aquest és un dels procediments que hi ha en marxa i l'altre és el projecte per tornar a instal·lar el radar. Ara mateix es troba en fase de redacció i elaboració i la previsió és que el nou pòrtic quedi instal·lat enguany, però, com dèiem, encara no hi ha una data concreta perquè comencin les obres i es torni a posar en marxa. El radar per controlar la velocitat a l'A2 en els poc més de 5 quilòmetres que hi ha entre Vilagrassa i Tàrrega va entrar en funcionament el desembre del 2017. En aquest tram no es pot superar els 120 km per hora. Segons el Servei Català de Trànsit, com a mesura alternativa mentre no torni a funcionar, s'hi han instal·lat puntualment caixes de radars en línia de 2 a 3 dies al mes.
Continua hospitalitzada la nena de 7 anys que va ser atacada per uns gossos de raça potencialment perillosa fa 4 dies a Manresa. La nena té la cara bastant afectada, però sembla que evoluciona de manera favorable, segons ha explicat la família. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell, què en sabem d'aquest cas?
Sabem de fonts policials que ara com ara no s'ha interposat cap denúncia contra els propietaris dels gossos, que són amics. De fet, estaven fent una barbacoa plegats quan es va produir l'atac. Hi havia 3 gossos i de cop, segons ha explicat la mare per xarxes, van atacar els seus 2 fills. No només la nena que ara està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, sinó també el germà petit de 5 anys que va quedar ferit, però de manera més lleu i després d'atendre'l a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ja va poder marxar cap a casa. De fet, l'atac va començar pel germà petit, un primer gos, després sembla que s'hi haurien afegit la femella i el cadell. Els fets van passar divendres passat, dia 3, a la tarda, en un domicili particular en una casa del barri de Sant Pau. La policia local ha iniciat una investigació d'ofici per aclarir els fets, actua, per tant, per via administrativa, i ha pogut comprovar que els gossos no tenen la documentació pertinent. Ara mateix, en quin punt estem? Doncs bé, la policia ha requerit al propietari dels gossos que els porti al veterinari per tal de certificar que no tenen cap malaltia.
I avui el nostre clic del dia per les imatges d'una cassolada de protesta, la que han fet els veïns del barri de Camps Blancs, a Sant Boi de Llobregat, que es quedaran demà mateix sense l'única sucursal bancària que encara estava oberta. Aquests veïns s'han concentrat davant la sucursal de CaixaBank del barri, que demà deixarà ja d'atendre els 5.000 clients als quals dona servei. Diego Martínez Rosa, de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, ho explicava a TV3.
És una injustícia, és un maltractament financer, s'aprofiten de la gent vulnerable. Són més de 5.000 usuaris. Ara ens hem de baixar a altres barris, que també és una oficina saturada, també afectarà altres barris. És un barri petit, però amb gent molt gran, amb mobilitat reduïda.
Els veïns de Camps Blancs alerten que després de la seva estan convençuts que es tancaran altres sucursals bancàries d'altres barris de Sant Boi de Llobregat. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Nadal ja ha passat, ja s'ha acabat, però si voleu seguir la tradició, hauríeu d'esperar fins al 2 de febrer, dia de la Candelera, per treure el pessebre, l'arbre i la resta de la decoració. Si no us voleu esperar, avui a Barcelona, per exemple, ja hi ha instal·lats 226 punts de recollida d'abets i altres ornaments vegetals. Montse Poblet, Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Tots aquí al centre de la ciutat de Barcelona, on hi ha ja alguns d'aquests punts de recollida. La pregunta és, n'hi ha molts?
Doncs no encara. És veritat que a algunes cases els ha faltat temps per desmuntar tota la decoració nadalenca i ja hi ha alguns abets, rams d'eucaliptus i branques als punts de recollida, però són molt pocs. També n'hi ha alguns a fora. A pocs metres d'on s'haurien de deixar els arbres, aquí al Passeig del Born, n'hi ha un d'abandonat al costat de les bosses d'escombraries, per exemple. Hi ha temps fins al dia 17 per deixar tota la decoració vegetal en els 226 punts de recollida que hi ha repartits per tots els districtes. Els serveis de neteja se'ls enduran al viver municipal, els trituraran i els convertiran en encoixinat pels parcs i jardins de la ciutat, un material que ajuda a conservar la humitat del sòl i que evita que proliferin les males herbes. L'any passat, en aquests punts es van recollir més de 10.000 arbres de Nadal. Déu-n'hi-do. Com deies, la tradició marca el 2 de febrer com el dia que hauríem de retirar els guarniments de les festes, però la majoria ho fan quan poden. El criteri més habitual és el de quan tingui una estona.
Lo quitaré, pues, esta semana, el fin de semana, cuando pueda, por trabajo.
Ella, com molts altres els que hem entrevistat, ja fa anys que no posa arbre natural. Els de plàstic triomfen.
L'arbre no és de... és del xinus. No és arbre natural. I en principi la decoració la trec pues, aquest mes, perquè després de Reis ja es comença a treure. Però jo encara no l'hi trec.
Però també hi ha els que, com aquesta senyora, mantenen tradicions amb rams d'eucaliptus, corones de pinyes i fulles seques i arbre natural, però viu. Tot preparat per aguantar gairebé fins al pròxim Nadal.
Els rams, fins a finals d'aquest any, no els renovo, perquè els hi posen laca.
I l'arbre de Nadal?
Bueno, l'arbre de Nadal, de moment, també ho deixaré adornat per la Candelària i després el trauré ja fora, perquè és viu.
I el mercat de Santa Caterina, on encara hi ha totes les garlandes, les boles i els arbres instal·lats a les parades i els passadissos, sí que hem trobat una venedora d'olives que té claríssim què toca fer.
Vas aguantem sempre a fi de Candelària, perquè quan el fet és fora i és la tradició, però tot quasi sempre va. Ara tot es comença abans i s'atreu abans. Això tot és com el Halloween, la castanyada i el Halloween. Ara ja anem, saps? I tot t'ho marquen la clientela.
El dia de la Candelera se celebra la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem i l'Església dona per tancades les festes de la primera infància de Jesús.
Un nou despreniment en un tram de la muralla del Turó de la Seu Vella de Lleida ha tornat a encendre les alarmes sobre l'estat de la fortificació que envolta el monument més emblemàtic de la ciutat. De moment, l'Ajuntament n'ha tallat els accessos i ha restringit la circulació a dos carrers pròxims. L'associació Amics de la Seu Vella reitera que s'ha actuat de forma urgent. Estela, quines són les dimensions d'aquest ensorrament?
Doncs perquè ens fem a la idea, estem parlant d'un forat d'uns 4 metres d'alt, 3 d'ample i un de profunditat en un extrem de la muralla coneguda com a llengua de serp, que data del segle XVIII, quan, arran de la Guerra de Successió, l'antiga catedral de Lleida es va convertir en una fortalesa militar. Des dels Amics de la Seu Vella alerten que ja feia 3 anys que hi havia una esquerda amenaçadora i lamenten que no s'hi hagi actuat abans. Joan Ramon González és el president de l'entitat.
quan la muralla, com qualsevol problema que té una a casa, té una esquerda, se tape o se soluciona o s'arregla, i no s'espera que l'esquerda es vagi fent més gran, això s'hauria evitat. I no, quan ja tens el forat fet, doncs ara costarà fer-lo, i amb el perill que sempre n'hi ha de que això vagi a més, a les molèsties que n'hi ha. En el fons sempre és manca d'inversió, manca de previsió, i sobretot, penso de creure's que tenim un patrimoni excepcional.
L'Ajuntament ha instal·lat tanques perquè ningú es pugui acostar a aquest tram de muralla i també ha tallat parcialment dos carrers del centre històric, el de Sant Andreu i la Ronda de la Seu Vella. Joan Ramon González assegura que hi ha almenys una vintena de punts en perill, sobretot a la part nord de la fortificació. La Paeria, de moment, ha adjudicat la redacció del Pla de Muralles, que ha de fixar les prioritats d'actuació i que hauria d'estar enllestit durant aquest 2025.
Gràcies, Estela. Milers d'alumnes que s'han graduat en els últims 5 anys a Catalunya esperen rebre els certificats que acrediten els seus estudis. El motiu és que des del 2020, quan es va acabar el contracte de l'empresa que imprimia els títols, la conselleria no n'ha pogut adjudicar un de nou. Les últimes 3 licitacions han quedat desertes per tensions comercials entre les empreses que opten al contracte i ara ningú està fent aquesta feina, Sara Canyete.
Sí, aquest endarreriment afecta els títols oficials d'ESO, de batxillerat i de formació professional. És el cas de l'Alba Marmol, que ha fet arribar la seva queixa al Matí de Catalunya Ràdio.
El 2018 vaig acabar els estudis de batxillerat i un any més tard, el 2019, vaig demanar el títol i també el vaig pagar, però encara no m'ha arribat. I vaig anar a preguntar a l'institut un dia, allà tampoc en saben res, em van dir que parlés amb la Conselleria d'Educació, però no hi ha hagut manera de contactar amb ells ni d'obtenir resposta. I 5 anys més tard encara no tinc el títol i no sé què fer per obtenir-lo.
Els alumnes que han aprovat titulacions de les escoles oficials d'idiomes de la Generalitat també es troben en la mateixa situació. És el cas de l'Anna Albinyana, que reclama el seu títol d'anglès.
Jo porto 4 anys esperant el títol del seu d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Tinc el justificant perquè el necessitava per cursar un màster, però des del 2021 que espero que m'arribi el correu conforme tinc el títol i el puc anar a buscar.
I què suposa, Sara, per als estudiants no tenir aquest títol?
Doncs el Departament d'Educació el que ens explica és que la pràctica, l'afectació ha de ser baixa perquè els alumnes tenen un resguard que és vàlid a tot l'Estat i aclareix que en aquells casos en què no serveix, per exemple, si algun estudiant vol anar a l'estranger, se'ls imprimeix el títol d'urgència a través d'un contracte menor que no s'ha de licitar. Mentrestant, el govern el que està fent és treballar en una nova licitació per aquest any 2025.
Una de cada 5 tintoreres que s'han pogut veure al canó del Cap de Creus tenen hams clavats. Els pescadors i l'administració treballen per buscar-hi solucions i evitar els danys a aquesta espècie que està en perill d'extinció. Laia Claret, com s'ha sabut això i què s'està fent per combatre-ho?
Doncs mira, hola, bon dia. Les dades surten d'un estudi del Centre d'Inversió Sotamar i del Departament d'Agricultura i Territori i recull una mostra de 87 exemplars que es van poder observar al Tamar entre els anys 2022 i 2023. D'aquests, aproximadament un 20% tenien un o més hams clavats, a més de lesions a la pell. Una dada que va sorprendre Jordi Ruiz, responsable de depredadors marins protegits del departament.
Una de les coses que ens va començar a sobtar a partir del 2023 és que trobàvem, això ja ho sabien, no?, perquè per tot el món es troben taurons i tintoreres amb hams retinguts, que se'n diu. El que passa és que van començar a veure, doncs, que se'n trobaven més dels que esperàvem.
Dels exemplars afectats, pràcticament 9 de cada 10 portaven hams dissenyats específicament per la captura de peixos espasa. Això, per tant, suggereix que s'haurien intentat pescar de manera accidental al llarg de la Mediterrània abans d'arribar a les costes empordaneses. Ruiz detalla per què.
Sabem que a Catalunya la pesca amb palangre de superfície és molt rara, hi ha molt poques barques, i sabem que aquí les tintoreres s'hi passen un parell de mesos. Per tant, no és un problema de Catalunya, és un problema mediterrani, és a dir, de tots els països i estats que tenen aigües a la Mediterrània.
Des de l'administració treballen acompanyats del sector pesquer per trobar solucions per protegir aquesta espècie en perill crític d'extinció segura.
Què s'està fent, no?, que seria la pregunta. Clar, nosaltres tenim un projecte amb finançament europeu Next Generation i aleshores estem treballant amb els pocs pescadors catalans de palangre i estem treballant amb les tintoreres, amb ocells i amb tortugues per buscar solucions perquè ells ens les reclamen.
Amb aquestes investigacions també s'ha constatat que aquesta zona del Cap de Creus és un punt estable de reproducció de les tintoreres. Passen l'hivern al sud, a prop de les costes africanes i d'Andalusia, i després van pujant cap a Itàlia o cap aquí, cap a Catalunya.
Pagesos de les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest matí davant del jutjat d'Amposta per denunciar els robatoris reiterats en finques de la zona. L'acte de protesta s'ha fet durant un judici a un grup de persones pels danys causats en una finca de carxoferes. A Tarragona, Clara Chavarría Domingo, què reclamen els pagesos?
Doncs, a més de denunciar els robatoris de productes agrícoles, eines i maquinària, demanen canvis legislatius per protegir la seva activitat. Són algunes de les reivindicacions que han fet mentre se celebrava un judici a un grup de persones que van causar danys en una finca de carxoferes quan van entrar suposadament buscant caragols. Els pagesos concentrats avui en posta asseguren que aquests robatoris són constants i que sobretot s'han registrat en camps de cítrics, oliveres i hortalisses, a més d'eines i maquinària, com dèiem. A més, apunten que aquests robatoris han proliferat després de la dana. Joan Regolf és membre del Gremi de la Pagesia Catalana que ha convocat aquest acte de protesta.
És molt lamentable la situació que es troba avui en dia la pagesia. Tornem a parlar del mateix. El ramat de cabres de Rasquera de fa poques setmanes, la furgoneta que es va trobar a Santa Bàrbara en material, utensilis del camp també robats, i aquí també tenim companys d'Alcanar que ens han dit este matí que tenen també robatoris en valles, en producció de cítrics, en aguacates.
Per tot plegat demanen que es modifiqui la llei i que s'apliquin mesures punitives per tal de dissuadir els lladres de robar aquestes finques. Alhora reclamen una major presència policial al camp que els eviti, a banda dels possibles robatoris, haver-se d'enfrontar directament, en molts casos, els mateixos lladres.
Els jutges de violència sobre les dones estan en peu de guerra, auguren un col·lapse monumental a partir del mes de setembre perquè, amb l'entrada de la nova llei d'eficiència jurídica, hauran d'ocupar-se del doble dels procediments que ara veuen cada any. Cadascun dels 5 jutjats de Barcelona es fan càrrec anualment de 2.000 casos i a partir del setembre n'hauran d'assumir el doble amb el mateix personal i amb els mateixos recursos. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
I això per què passarà?
Doncs perquè fins ara s'ocupaven dels temes de violència sobre les dones restringits a l'àmbit de la parella i l'exparella, amb tot el que comporta des de l'agressió fins a la custòdia dels fills. Ara, amb la nova llei, que ja ha entrat en vigor, hauran de fer-se càrrec de tot tipus de violència sobre les dones, especialment la sexual, investigacions sovint complexes i llargues que fins ara feien els jutjats d'instrucció. Francisca Verdejo, al capdavant d'un d'aquests jutjats especialitzats de Barcelona, des que es va posar en marxa fa 20 anys, posa en declaracions aquesta emissora el crit al cel.
Són 9.900 procedimientos. Esos 9.900 procedimientos que se reparten entre 33 juzgados. A partir de septiembre se van a repartir entre 5. Sin incremento de planta, con 3 funcionarios menos que tenemos, nos dan todos los delitos en el que la víctima es la mujer, para hundirnos en la miseria ya. Ya pues no podremos sacar cabeza.
Verdejos compta entre el centenar de jutges que rebutgen la nova legislació i que han fet públic el seu descontentament. La jutja considera que d'aquesta manera s'anul·la l'esperit i la feina dels jutjats especialitzats en violència sobre les dones creats especialment fa 20 anys.
Esa especialidad que nos dio la ley, en la medida en que ha pasado el tiempo se ha ido difuminando, nos lo han quitado, pero no es que no lo hayan quitado, es que nos la están negando. Y estamos realmente dolidos.
La magistrada també critica el fet que no se'l reconegui l'antiguitat i que no puguin concursar per obtenir plaça en òrgans superiors com l'audiència.
A pesar de que la ley integral dice que somos juzgados de lo penal, pues que no somos nada. Pero yo llevo 25 años en la carrera, bueno, he concursado a una sección especializada y me han dicho que tengo antigüedad cero.
La nova llei va sortir publicada al Butlletí Oficial de l'Estat divendres passat.
Tres minuts i tres quarts de dues, la Mancomunitat de la Taula del Sénia crearà una ruta turística per les oliveres mil·lenàries. El projecte agruparà tots els camins que ja existeixen i es podrà recórrer de diverses maneres. L'objectiu és potenciar, evidentment, el turisme a la zona. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
De quin tipus de turisme, Jordi, parlem?
Doncs bàsicament d'un de sostenible. Què significa això? Doncs que pugui conviure amb l'activitat econòmica als camps d'oliveres de tot el territori banyat pel riu Sénia. Per tirar-lo endavant han rebut una ajuda del Ministeri de Turisme que en finança el 90%. Tere Adell és la gerent de la Mancomunitat.
Nosaltres volem que esta ruta aporte al territori pues això, esta opció d'un desenvolupament turístic sostenible d'una manera regular, en què sigui totalment compatible lo que és l'activitat turística en l'activitat agrícola, que evidentment hi ha les finques d'oliveres mil·lenàries. I per això necessitem que hi hagi unes rutes totalment marcades.
Com bé dius, la ruta, que es preveu que estigui enllestida entre els mesos d'octubre i novembre, es podrà fer de diverses maneres. Es podrà optar pel vehicle privat o bé per la bicicleta.
Hi haurà una versió per poder-la fer en cotxe, perquè sabeu que el territori Sénia és bastant ampli, però també tindrem l'opció de poder fer en rutes en bicicleta, rutes que seran totalment totalment ciclables i que la gent podrà disfrutar dels paisatges de les oliveres mil·lenàries a través d'aquestes rutes ciclables que se dissenyaran i se prepararan.
Hi ha rutes que ja existeixen, bàsicament se les agruparà i se les potenciarà. No és l'únic projecte que tenen entre mans per potenciar la zona. A banda, també treballen en un per unir els diversos camins naturals del territori Sénia amb el que seria la Via Verda de la Val de Zafán i del Matarranya.
A la Vall d'Aran avança la gran enciclopèdia històrica que s'està elaborant sobre aquest territori. En el projecte, promogut per l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, hi participen una cinquantena d'autors, un treball ambiciós, escrit íntegrament en aranès, del qual se n'han presentat ara 7 volums nous, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs sí, de fet, este és el tercer any de treball del projecte que compta amb una vintena de volums publicats. En principi, els seus impulsors volien tancar l'enciclopèdia en 45 volums, però ara aspiren a superar aquesta xifra. Josep Maria Canaval dirigeix el projecte.
Cada vegada, cada any, anem afegint algun. No tenim una xifra exacta de parada. La història continua endavant, com no pot ser d'una altra manera, i així ha de ser. Aproximadament hi ha un 95% de l'obra que ja està en marxa, ja estan els autors treballant. El fer un llibre no és una cosa d'uns mesos, sinó que requereix d'anys.
Entre els 7 volums presentats ara, un de ben especial dedicat a l'Església, escrit per una de les figures capdals en la defensa i ressorgiment de l'aranès i un dels màxims experts en la història d'Aran, mossèn Josep Amiell, mort recentment. Jep de Montoya és el president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.
Estan passat per aquestes dates, l'anèrem a veir, no? Dit, mos interessaria un pialer que siga vostè qui signe, pues, hagués apartat l'agents de la història d'Aran. I veritat que mos hagués ser placer, pues, que aquest siguesse viu, que siguesse, que, bueno, pues, d'abuelen es mas, no?
Entre els altres volums publicats ara hi trobem Els Borbons a la Vall d'Aran, Les relacions entre Aran i la Ribagorça, La història de l'esquí o L'arqueometria romànica a la Vall d'Aran.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Liceu revisarà els procediments per garantir els nivells de qualitat dels esdeveniments que se celebrin en aquest prestigiós espai barceloní. Això després que diverses persones hagin presentat queixes per la mala qualitat d'alguns concerts de la Hollywood Symphony Orchestra, una de les formacions que, de la promotora NK Productions. També després que músics de la banda hagin denunciat al matí de Catalunya Ràdio que treballen en aquesta banda en condicions pèssimes, Montse Pujol.
Sí, fons del Liceu han explicat avui a Catalunya Ràdio que es prendran mesures perquè una situació com la viscuda aquests dies no es torni a produir i que totes les queixes que hi pugui haver de més a partir d'ara siguin ateses per la promotora, que de moment no s'ha volgut pronunciar. El Liceu insisteix que els recitals van ser programats pel promotor privat, que va llogar la sala durant 3 dates del període nadalenc i que les actuacions no formen part de la programació estable del Liceu. Les mateixes fonts afegeixen que el sobte que hagin treballat durant 18 anys a MNK Produccions i que fins ara no hi hagi hagut cap problema. En un comunicat, el Liceu afegeix que de cara a aquest any les dates ja estan ocupades per uns altres tipus de programacions i projectes, per la qual cosa aquest incident no es tornarà, asseguren, a produir. La promotora NK Produccions té programat per aquest dissabte un nou concert a l'Auditori. Fons d'aquest espai han dit a Catalunya Ràdio que estan analitzant la situació.
A galopar, hasta enterrarnos en...
La directora i dramaturga Carlota Subirós explora el naixement de la seva vocació pel teatre a l'obra Olímpia, que s'estrena aquest dijous al Teatre Lliure de Gràcia. El muntatge es pregunta com els referents culturals afecten la nostra vida, Montse Mas.
Sí, Olímpia sorgeix de dos dels referents de Subirós, el disc del concert de Paco Ibáñez a la Sala Olímpia de París l'any 1969, que va escoltar quan era petita, i els primers espectacles que va veure uns anys després al Teatre Lliure de Gràcia. L'obra parla d'aquests espais d'inspiració artística i personal que marquen la nostra manera de ser.
L'espectacle neix de què és allò que et va passar un dia, que vas anar a un teatre i que et va transformar i que ha fet que hi vulguis tornar sempre i que li hagis acabat dedicant la teva vida. I no és una pregunta petita per la gent que li estem dedicant realment la vida en un moment en què tot ens qüestiona tant quin sentit té el que fem i què és el que hauríem de fer.
El procés de creació del muntatge ha estat íntim i alhora col·lectiu, com afegeix Subirós.
aquest diàleg continu entre l'íntim i el personal i el col·lectiu, entre l'experiència absolutament introspectiva i la força de la companyia, del desig de pertànyer. Això ha estat com cada dia bategant aquests dos pols.
Des Lourdes Barba, Paula Jornet, Vicent Andongo, Neus Pàmies, Alba Pujol i Catissé interpreten aquest muntatge que es podrà veure fins al 2 de febrer al Llibre de Gràcia.
Una exposició a la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí mostra un conjunt de plafons de sants de ceràmica catalana dels segles XVII al XIX. Són peces de devoció popular que, a banda de les esglésies, també es posaven als carrers i a moltes cases com a senyal de protecció. Girona, Maria Rovira, és la primera vegada que es fa una mostra així, oi?
Sí, de fet es tracta de la mostra de plafons ceràmics devocionals més important que s'ha fet fins ara, tant per la quantitat com per la qualitat de les peces que s'hi han reunit. Vol mostrar l'origen, ubicació i significació d'aquest tipus de plafons que no només presidien llocs de culte, sinó que es van convertir en petites obres d'art popular que es veien als carrers i les cases. Ho explicava el comissari de la mostra, Josep Antoni Sardà.
Explicar doncs, quin era l'origen d'aquestes peces, que en principi doncs, sempre les relacionem amb la devoció popular, i on estaven situades, com es feien, com és que se n'han destruït moltes, i de les poques que ens han arribat, doncs, quins són els sants que eren diguem-ne, més populars a l'època, i els hem relacionat doncs, amb oficis, amb devocions.
La mostra Plafons de Sants en Rajola Catalana, Art i Devoció Popular es dedica en bona part a la iconografia dels sants, amb èmfasi especial als sants patrons de poblacions, als protectors contra la pesta o patrons de les cofreries d'oficis. L'exposició té com a embrió un fragment del frontal d'altar del Pelegrí de Tossa i un estudi que se'n va fer. A partir d'aquí es va decidir que la mostra també servís per homenatjar el paper artístic del monestir de Montserrat en l'any del mil·lenari.
La idea va sortir arran de l'estudi d'un fragment d'un frontal de rajoles, doncs, que el varen poder identificar procedent de l'antiga església de Sant Vicenç de Tossa. I a partir d'aquí es va decidir doncs, presentar-lo en societat i com que coincidia amb el mil·lenari de la meva de Montserrat, vam dir, bueno, potser seria interessant quan fem aquesta exposició, que no només hi hagués el frontal, sinó que a més hi hagués doncs, una sala de la Casa Galibert destinada precisament a commemorar el mil·lenari de la Maria de Montserrat.
De fet, a l'exposició hi ha un plafó ceràmic amb la representació de la Moreneta més antic que es coneix. Es podrà visitar l'exposició fins al 4 de maig.
Un còmic per explicar les dures experiències de joves que estan en risc d'exclusió social i migrants que han acabat arribant a Girona. Aquesta és la proposta de l'Indòmita, el segell juvenil de l'editorial Raig Verd, que ha publicat Oikia, el que va començar com un exercici per aprendre català, doncs s'ha convertit en un relat de superació en format còmic. Ara ens ho explica la Valèria Obareda.
Són les històries en primera persona de 8 adolescents que van passar pel centre d'acollida Oikia de Girona i que 8 reconeguts il·lustradors han adaptat a còmic. Agustín Comoto explica que per dibuixar-lo va fer un exhaustiu exercici de documentació.
Sobretot dels nens que viuen al carrer a Tànger, a la perifèria de la ciutat, en condicions molt pobres i consumeixen drogues. Allà vaig trobar moltíssimes cares i imatges com per impactar-me, influenciar-me i tractar de crear el personatge, no? A partir d'aquí vaig treballar la imatge i la forma del Said creat, no?
Ell ha il·lustrat la història del Said, un jove amazic.
La meva experiència d'arribar aquí a Espanya, exactament a Catalunya, ha sigut molt dura. A més, quan estava a Tànger, perquè vaig passar durant tot el temps al carrer fent intents a travessar Europa.
Als dibuixos veiem com li agradava estudiar el seu país i com es va amagar durant més d'un dia sota d'un camió doblegat com si fos roba dins d'una motxilla, mentre la policia, amb gossos, intentava trobar-lo. Però ho va aconseguir. Ara treballa a Manresa en una empresa tèxtil i així s'imagina el seu futur.
En una casa, també en un cotxe dels meus somnis, casats i tenint fills i una vida superdigna i sense dificultat per viure.
Per un altre dels il·lustradors, Martín Toñola, el viatge del Maliki des de Mali li recorda el dels seus besavis des d'Europa cap a l'Argentina.
Yo he escuchado historias de mis bisabuelos a finales del siglo XIX y sé que pasaron hambre, sé que nunca más volvieron a ver a su familia de sus países de origen.
Al llibre també hi han participat Raquel Rodenas, Marc Torices, Nadia Jafid, Cristina Bueno, Pep Brocal i Susana Martín. I la majoria d'històries són de nois provenients d'Àfrica, però també n'hi ha de catalans i un de Bulgària.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça esgota les vies per poder inscriure de forma ràpida Dani Olmo i Pau Víctor i que puguin jugar a la Supercopa d'Espanya, que comença demà a l'Aràbia Saudita. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. El Club Blaugrana ha presentat aquest matí un recurs al Consell Superior d'Esports on demana una mesura cautelaríssima per poder inscriure de nou Olmo i Víctor a la Lliga de Futbol Professional. El Consell ja estudia hores d'ara el text presentat pel Barça que inclou 52 pàgines i 60 documents. El Club Blaugrana espera una resposta del CSD a les pròximes hores i confia que Hansi Flick pugui comptar amb els dos jugadors per aquesta semifinal de la Supercopa demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. Enmig de tot plegat, els socis de Barça, Jordi Ferrer i Marc Cornet, han decidit que no presentaran cap moció de censura contra l'actual directiva blaugrana. I el president de l'Atlètic Club, John Uriarte, ha dit avui que el Club Basc no forma part de cap front comú contra el Barça perquè no s'inscrigui Dani Olmo.
Todo lo que atañe a las inscripciones de los jugadores del Barcelona es algo que gestiona el Barcelona junto con la Liga y la Federación y nosotros estamos al margen de ello. Nosotros nos centramos en las inscripciones de nuestros jugadores. Tampoco formamos parte de un frente común con ningún otro club.
Amb tot, Uriarte considera que el Barça ha de complir les normes establertes a la Lliga de Futbol per a tots els clubs. Mentrestant, el primer equip del Barça farà aquest vespre a l'Aràbia Saudita l'últim entrenament abans de jugar demà. Flick ha recuperat tres jugadors que han superat les molèsties que tenien, Lamine Yamal, Christensen, que estava de baixa des de l'agost, i Ferran Torres. També ha viatjat Marc Bernal, tot i estar de baixa, a més de sis jugadors del filial, entre els quals el debutant Toni Fernández. En canvi, el primer capità i porter Ter Stegen s'ha quedat a Barcelona. El central blaugrana, Pau Cubarsí, explica com afronten la Supercopa.
L'Eric sempre és un partit complicat, ells ho fan molt bé, així que hem d'estar nosaltres al 100%, donar-ho tot, intentar anar per la victòria per anar a la final.
El Dakar, segona victòria d'etapa per al català Edgar Canet en categoria Rally 2 de motos.
El pilot de la Garriga es manté com a líder de la categoria amb més de 5 minuts sobre el segon Doherty i més de 9 minuts sobre Tobias Ebster.
Doncs content ja d'haver acabat l'etapa 3. Han sigut 326 quilòmetres que hem estat quasi tot el dia sobre de pedres negres que hi havia moments que eren més petites, més grans. He tingut algun susto i he decidit treure el gas perquè avui era perillós.
La tercera etapa del Dakar l'ha guanyat en motos el salmantí Lorenzo Santolino. Valencià Toche Xaraina ha perdut 10 minuts. L'australià Daniel Sanders es manté com a líder a la general de motos. I en cotxes, Latengan es manté líder en una etapa que ha guanyat Variava. Pel que fa als catalans, Montleón ha perdut 6 minuts, Mena 16 i Oliveres 21. Una etapa que s'ha reduït en 169 quilòmetres per les tempestes que han afectat el traçat.
També molts avui pendents del bàsquet i del futbol sala.
Sí, duel català a la Lliga CB, Girona-Barça, 8:45, partit pendent de la jornada 14, amb els gironins lluitant per sortir de la cua de la classificació i els blaugranes buscant accedir a la Copa. Sentim Willy Hernán Gómez, jugador del Barça.
Recordar y trabajar y ver las cosas que hicimos bien en ese partido de París, ¿no? Que tan malas sensaciones acabamos, que acabamos todos contentos y que demostramos que somos capaces de todo, ¿no? De jugar muy bien y también de jugar regular. Así que esa es la dinámica.
El Joventut s'ha classificat matemàticament per a la Copa, beneficiat per la derrota ahir del Bascón i a mans del Madrid, 82-89. En futbol sala, dos catalans juguen avui l'accés als quarts de final de la Copa. Xota de Navarra-Barça, 7:45, i per Esport 3. Els blaugranes sumen 5 derrotes consecutives i amb l'ala Diego ja recuperat.
Corregir, ¿no?, los errores, primero sería la corrección y después con confianza, ¿no? Yo creo que los jugadores que están aquí tienen confianza, ¿no? Están aquí para eso y tenemos que estar preparados, ¿no?, para luchar por los títulos.
I l'Indústria Santa Coloma rep el Palma a les 8. Ja acabem amb atletisme. Avui s'ha presentat el Míting Internacional Catalunya que es disputa divendres a Sabadell. Pau Ros.
Una desena edició que es disputarà a la pista coberta Carme Valero de la ciutat vallesana i acollirà fins a 180 atletes de 35 països diferents. Avui s'ha presentat l'esdeveniment on el vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, Jordi Molins, ha reclamat a l'Ajuntament de Sabadell més recursos. I és que, tot i que la competició ofereixi fins a 16 proves, el pressupost està dissenyat per disputar entre 12 i 14 proves. Així ho explicava el director del míting, Josep Massa.
Està molt condicionat amb els recursos dels que disposem. De fet, ara en atletisme hi ha molta segmentació, hi ha Diamond Leagues, Golden, Silver, Bronzes, Challengers, i en base al pressupost que tinguem hem de ser conscients de saber fins on podem arribar. Hem considerat aquest any que la categoria Challenger és l'adequada per nosaltres i si es manté un pressupost semblant jo crec que és el que hauríem d'apostar.
La novetat d'enguany serà l'ús de la llebre lluminosa per primer cop a l'estat espanyol i participaran atletes com Adel Mechal i Esther Guerrero. I les proves es podran veure per la xarxa Més.
No t'ho pots perdre.
Final de les festes de Nadal i en plena polèmica pels concerts del Liceu amb propostes llogades que no han arribat als nivells de qualitat que s'esperen d'aquest escenari, doncs el Palau de la Música Catalana aposta per recordar avui Ennio Morricone, un dels grans compositors de bandes sonores del cinema. La Royal Film Orchestra, dirigida per Fernando Furones, hi actuarà a les 8 del vespre i oferirà un concert que repassarà grans títols que va compondre el compositor italià, com ara Allò que el vent s'endugué, Cinema Paradiso, Mont River, que ara escoltem, El senyor dels anyells i Forrest Gump, entre d'altres. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.